Aquesta presentació la teniu disponible a internet, ho dic pels estudiants, si voleu accedir-hi per internet. Jo us parlaré del principi de publicitat, però en lloc de... Bueno, m'ha vingut molt bé el que ha explicat en Marc, perquè ha explicat el principi de publicitat en un sentit general, tant vist des de l'òptica del ciutadà, amb el dret a l'accés a un procés públic, no?, del 24, com també vist des del punt de vista del poder judicial i el 120 de la Constitució espanyola. Però jo em referiré específicament a una part d'aquest principi de publicitat, que és la publicitat del resultat del procés, de les sentències i de les resolucions judicials, i com es pondera aquesta publicitat amb el dret a la protecció de dades. Veurem algunes de les contradiccions del nostre model actual i buscarem algunes solucions en perspectiva comparada, és a dir, models estrangers. Bueno, i aquestes són les meves referències, per si algú vol visitar la meva pàgina web, aprofito per fer una mica de publicitat, també hi trobareu referències a la conferència i, si voleu, seguir també el meu Twitter. Dit això, el primer dels punts que tractaré és l'evolució de la doctrina jurisprudencial, és a dir, de les teories i de les tesis dels nostres tribunals, i també l'evolució legislativa sobre l'accés a la documentació judicial, és a dir, si els ciutadans tenim dret o no a accedir a la documentació judicial. En un primer moment, de la interpretació de l'article 120 de la Constitució espanyola, que diu que les actuacions judicials seran públiques, més d'una interpretació conjunta amb l'article 266.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que establia textualment que les sentències seran dipositades en l'oficina judicial i es permetrà a qualsevol interessat l'accés al text de les mateixes, d'aquesta interpretació conjunta s'entenia que qualsevol ciutadà podia accedir als textos de les sentències, és a dir, tots, el públic en general, tenia dret d'accés als textos de les sentències. També els articles 234 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 235 de la Llei Orgànica del Poder Judicial contribuïen a aquesta interpretació, ja que centrava que la noció d'interessat d'alguna manera es deixava a les mans dels secretaris i funcionaris competents de l'oficina judicial, que és qui tenien l'encàrrec de facilitar als interessats la informació relacionada amb l'estat de les actuacions judicials. El 235 de la Llei Orgànica del Poder Judicial matisava que qualsevol interessat tindrà accés als llibres, arxius, registres judicials i de més documentació judicial. Bé, finalment ho hem aconseguit. Doncs bé, aquesta doctrina inicial queda patent, per exemple, a l'acord del Consell General del Poder Judicial de l'any 1989, en el que es referma que qualsevol ciutadà té dret d'accés i examen de la documentació judicial que està a mans dels tribunals. Aquesta era la doctrina inicial. Però a partir dels anys, a mitjans dels anys 90, es produeix un canvi de doctrina que es produeix en un doble moment. En un primer moment és la pròpia jurisprudència, el Tribunal Suprem, en aquesta sentència, la número 1227/1995, que realitza un canvi interpretatiu d'allò que s'ha d'entendre per interessat. I un altre dels punts en el que, com veurem, també contribueix al canvi de doctrina és la creació del Centre de Documentació Judicial, que portarà a terme unes tasques que, com veurem, acabaran convertint la regla en excepció, que és la publicitat de les textos judicials. Pel que fa a la sentència, aquesta sentència ens diu tres coses, que hem de diferenciar tres criteris per entendre el principi de publicitat. El primer, la publicitat per tots els ciutadans, que queda concretada en l'audiència pública, és a dir, la possibilitat d'assistir a l'audiència pública dels judicis, a la fase oral dels judicis, que, segons el Tribunal, aquesta publicitat per tots els ciutadans queda, d'alguna manera, aconseguida amb aquesta publicitat de l'audiència pública. Una altra part, que és la publicitat interna, que queda, també s'aconsegueix a través de la notificació a les parts processals. Mitjançant la notificació a les parts processals aconseguim donar publicitat interna al procés i, finalment, l'accés als interessats al text de les sentències. I sobre aquest precís particular, el Tribunal Suprem ens diu que l'interès legítim que és exigible al cas només es pot reconèixer en aquella persona física o jurídica que manifesti i acrediti davant del tribunal una connexió de caràcter concret i singular amb l'objecte del procés. D'aquesta manera es converteix aquella noció àmplia, per la qual s'entenia que interessat és qualsevol ciutadà, es restringeix moltíssim, fins al punt de que només serà interessat aquella persona que sigui capaç de manifestar i acreditar una connexió de caràcter concret i singular amb l'objecte del procés. D'aquesta manera, d'alguna manera, no, es converteix la regla, que era la publicitat dels textos de les resolucions judicials, en excepció. I ara aquelles persones que siguin interessades hauran d'acreditar que tenen aquest interès legítim per accedir als textos de les sentències. L'altre punt que contribueix al canvi de doctrina és la creació del Centre de Documentació Judicial. El Centre de Documentació Judicial es crea fonamentalment per portar a terme aquestes funcions, que són la selecció, ordenació, tractament, difusió, publicació de la informació jurídica i de la documentació judicial. D'alguna manera es pretén crear un ens que sigui capaç d'aglutinar tota la informació i documentació judicial i donar-li un tractament que faciliti el seu accés per part dels ciutadans. No, bueno, i en aquest reglament 1/1997, a part de regular-se les seves funcions, també s'estableix que tindrà el seu càrrec i manteniment un servei central de jurisprudència. Doncs bé, en aquest Servei Central de Jurisprudència es té en especial consideració el necessari respecte al dret fonamental a la protecció de dades i s'atribueix al CENDOJ també la competència per controlar el respecte, com deia, a la protecció de dades i d'alguna manera dissociar i anonimitzar les dades personals dels textos de les sentències prèviament a la seva difusió. Què significa dissociar i anonimitzar? Doncs que els noms, cognoms i la resta de dades personals que es poden identificar doncs, a les persones que realment van tenir part en aquell procés són dissociats, són canviats per altres dades que no permeten aquesta identificació de les persones reals. Evidentment, amb la creació del Centre de Documentació Judicial es fa efectiu unes reclamacions que ja feia temps que venien des d'Europa. No? La recomanació 95-11 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa ja establia la necessitat de que els estats creessin sistemes automatitzats de difusió de jurisprudència i en la seva definició dels objectius coincideix precisament amb els objectius que el reglament 1/1997 del Consell General del Poder Judicial doncs, fa referència. Hi ha una coincidència exacta dels mateixos objectius. Sistematitzar els textos jurisprudencials, facilitar el seu accés pels professionals i també per als ciutadans, donar seguretat jurídica, etc. A banda d'això, aquesta mateixa recomanació ja incluïa el necessari respecte a la normativa europea de protecció de dades. En aquell temps, doncs, el conveni número 108 del Consell d'Europa i més endavant doncs, arriba l'any 95, també arriba la directiva sobre protecció de dades de la Comissió Europea, que aquesta directiva ja inclou que l'obligació de que totes aquelles dades que són tractades des del sector públic hauran de ser tractades amb el necessari respecte a la protecció de dades, el que inclou també, lògicament, les dades que estan a mans del Poder Judicial i dels nostres jutjats i tribunals. Tot això va generar fortes crítiques en seu doctrinal, ja que d'alguna manera, com us deia abans, es converteix la regla, que era la publicitat dels textos de les sentències, la publicitat íntegra, en excepció, perquè d'alguna manera doncs, es limita l'accés a les dades reals de les persones que han tingut i que han estat part en el procés i d'altres intervinents. No obstant això, el Tribunal Suprem va tenir l'ocasió de respondre a aquestes crítiques i en un cas determinat estableix que la publicitat, el principi de publicitat del procés en cap cas sobreprotegeix allò que és innecessari o accessori i considera que les dades personals, que les dades reals que estan contingudes a les sentències són dades que són accessòries i innecessàries perquè en realitat el que es pretén és donar publicitat a la manera com actuen i com decideixen els nostres tribunals i jutjats i que això és possible fer-ho simplement amb l'accés al contingut dels textos de les sentències i que evidentment la difusió de les dades personals doncs seria extralimitar-se en aquest sentit. Tot això, tota aquesta nova doctrina, té el seu assentament en les lleis processals. No? Es produeixen canvis a les lleis processals precisament en aquest sentit. Hi ha canvis l'any 2000 amb la redacció de la llei d'enjuiciament civil, en aquest cas referides a l'audiència pública, que ja es preveu per llei la possibilitat d'exceptuar doncs, l'accés del públic en cas de determinats en cas que es pugui afectar especialment, per exemple, els interessos de la víctima o la publicitat pugui afectar els interessos dels menors, etc. També l'article 266 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que contempla la possibilitat de restringir l'accés als textos de les sentències en cas que sigui necessari garantir l'anonimat de les víctimes o dels perjudicats pel procés. També en el cas que la difusió dels textos de les sentències pogués afectar a la intimitat de les persones i de les dades personals que estan regulades o que estan contingudes en els textos judicials, o també per evitar que les sentències puguin ser utilitzades amb fins contraris a les lleis. I finalment, l'article 107.10, que d'alguna manera atribueix potestat reglamentària al Consell General del Poder Judicial per regular aquesta qüestió, que com veurem més endavant ha estat una qüestió que també ha generat fortes crítiques i debat en seu doctrina. Dit això, la situació actual és que l'accés als textos de les sentències està permès, però prèvia dissociació de les dades personals, que és una tasca que realitza el Centre de Documentació Judicial. Així s'estableix en l'acord del Consell General del Poder Judicial, que aquí cito, que estableix precisament que és una funció del Centre de Documentació Judicial la de rebre les còpies de les sentències que li remitiran els jutjats i tribunals i donar-los difusió, però previ tractament de les dades personals que aquestes contenen. Hi ha un cas prou interessant, hi ha diferents casos prou interessants, sobre la difusió web de les sentències. Així com passa amb el món del paper, si el Centre de Documentació Judicial ha de realitzar un tractament previ de les sentències abans de difondre-les, els nostres tribunals han vingut a dir que per difondre via internet i via electrònica els textos de les resolucions judicials, prèviament s'hauran de dissociar les dades de caràcter personal. Hi ha casos en els que no ha estat així, fins i tot existint una clara finalitat legítima, diguem-ne. No? Hi ha un cas que un centre d'estudis difon sentències per una clara finalitat legítima que no és altra que els estudiants aprenguin i poder debatre els textos de les sentències. I ho fa amb les dades reals del cas. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix que la inclusió de tals d'aquestes dades personals de la demandant era absolutament irrelevant als efectes d'informació jurídica que es pretenia difondre. I, per tant, condemna el centre d'estudis a indemnitzar per un dany antijurídic creat amb la difusió web de les sentències sense prèviament haver dissociat les dades personals. Per tant, aquesta és la situació actual que tenim a dia d'avui. Dic que el Consell General del Poder Judicial, mitjançant el reglament 3/2010, va intentar donar coherència a tot aquest entramat de regulació, establint que la possibilitat de la reutilització de les sentències en l'àmbit d'internet previ a dissociació de les dades personals. Però, tot i aquesta bona voluntat del Consell General del Poder Judicial, va ser el propi Tribunal Suprem qui va declarar nul aquest reglament, a l'entendre que el Consell General del Poder Judicial s'havia extralimitat de la seva esfera d'atribucions al dictar aquest reglament. I no obstant això, hi ha un vot particular del magistrat, el Pablo Lucas Murillo de la Cueva, molt interessant, en el que jo estic d'acord amb aquesta tesi, si voleu després podem debatre, que és que l'article 107.10 de la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix la potestat reglamentària en aquesta matèria al Consell General del Poder Judicial, llavors no acaba de ser del tot coherent que precisament el Tribunal Suprem anul·li aquest reglament quan precisament el Consell General del Poder Judicial el que estava fent era exercint aquesta potestat que té atribuïda legalment per una llei orgànica. Dit això, anem a veure les contradiccions del model actual, del nostre model. Una de les contradiccions la trobem amb la publicació de les sentències del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, com bé sabeu, no regeix estrictament per la Llei Orgànica del Poder Judicial, que li és d'aplicació supletòria, sinó que té la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que regula, en aquest sentit, el seu funcionament. L'article 86.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial del Tribunal Constitucional estableix la publicitat íntegra de les sentències del Tribunal Constitucional, que de fet ve establerta també per l'article 164 de la Constitució Espanyola, que diu que les sentències del Tribunal Constitucional es publicaran en un termini de 30 dies següents a la data del veredicte en els butlletins oficials de l'Estat, en el butlletí oficial de l'Estat, i la llei orgànica del Tribunal Constitucional afegeix que li correspon a la Secretaria General del Tribunal Constitucional la recopilació, classificació i publicació de la doctrina constitucional. Per tant, se li aplica un règim diferent a les sentències. I, lògicament, aquí la regla és la publicitat íntegra de les sentències i l'excepció és la dissociació de les dades. Així queda constància en la sentència 114/2006 de 5 d'abril de 2006. Dit això, el Tribunal Constitucional en aquesta mateixa sentència diu que momentàniament, és a dir, excepcionalment, es podran exceptuar aquesta regla de la publicitat íntegra dels textos de les resolucions judicials, ja sigui per protegir la intimitat de les parts processals o de tercers intervenients, o en el cas de que calgui protegir els interessos dels menors. Aquesta porta ens matarà, però bueno. Aquesta doctrina del Tribunal Constitucional té la seva traducció en la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional de l'any 2007 i en l'article 86, que ja incorpora la possibilitat de limitar la publicitat íntegra de les resolucions del Tribunal Constitucional, i l'article 86 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional fa referència exclusiva a l'article 18.4 de la Constitució, això és, el dret a la protecció de dades personals. És a dir, que en determinades circumstàncies el Tribunal podrà decidir, atenent a les circumstàncies concretes del cas, limitar aquesta publicitat íntegra dels textos de les sentències. No obstant això, no deixa de ser incoherent en el sentit que tenim un procés que va progressant en la jurisdicció ordinària, es van dictant sentències, aquestes sentències s'accedeixen als textos de les mateixes via el Centre de Documentació Judicial, via bases de dades, totes estan amb les dades dissociades i anonimitzades, i en canvi, quan el cas arriba al Tribunal Constitucional, podem accedir a les dades reals dels ciutadans i ciutadanes. No deixa de ser incoherent. El mateix passa en el cas de la publicació íntegra de les sentències en els butlletins oficials. Es tracta de casos en els que la jurisprudència ordinària, en determinades circumstàncies, publica les sentències en els butlletins oficials. La mateixa sentència està dissociada en el Centre de Documentació Judicial i a la vegada està íntegra amb les dades personals reals en els butlletins oficials. I aquest és un altre dels casos en els que pot resultar incoherent el nostre model actual. És un exemple, és l'exemple d'una sentència, que és la 213/2008 d'un jutjat de Madrid, en el que es demostra d'alguna manera la incoherència d'alguns extrems de la nostra normativa. Aquesta sentència està dissociada en el fons documental del Centre de Documentació Judicial. Aquesta sentència és la que condemna el periodista Jiménez Los Santos per haver, per injúries, perquè va fer uns comentaris sobre l'exalcalde de Madrid, el que calificava que, bueno, deia textualment que le da igual que haya 200 muertos con tal de llegar él al poder, el va titlar de traïdor, de farsante redomado, que no miente más porque no tiene tiempo. Bueno, i podeu consultar la sentència perquè és divertidíssima, no?, de tot el que li arriba a dir. El tribunal el condemna a pagar 36.000 euros al periodista, si és que li podem dir així. Però el curiós del cas és que... Bueno, això ja són progressions que, si voleu, podem entrar-hi també en el debat. Però, en qualsevol cas, el tribunal... aquesta sentència que està publicada en el CENDOG està amb les dades dissociades. No sabem qui eren aquestes parts. En canvi, en l'edició digital, en l'edició digital dels diaris, podem trobar un PDF amb les dades, és a dir, la publicació íntegra del text de la sentència, amb les dades reals de la sentència. Clar, que un mitjà de comunicació pugui accedir al text de la sentència és coherent, perquè hi ha un interès clar i legítim, i més en aquest cas, que hi ha un interès legítim de difondre la informació i de les llibertats informatives. Però, clar, no sé ben bé si aquest dret d'accés a la informació després permet també un dret a tractar les dades personals que hi estan dins i difondre-les lliurement a internet, amb la possibilitat, a més, que els motors de búsqueda com Google la indexin. I, bueno, de fet, si fiqueu les dades del cas, és a dir, fiqueu Ruiz Gallardón contra Jiménez Los Santos, el primer que us sortirà serà el PDF de la sentència. Vull dir que és molt curiós que la nostra justícia estigui fent un esforç per dissociar aquestes dades, tractar-les i donar tutela a la protecció de dades, i que, paral·lelament, doncs, els mitjans de comunicació sí que tinguin la potestat per difondre-les lliurement per internet. Són contradiccions del nostre model i que més que res m'he volgut doncs, mostrar-les. Dit això, em queden 7-8 minutets per tractar de buscar solucions en perspectiva comparada, que més que solucions s'han plantejat algunes alternatives. No? El model dels Estats Units és un model força diferent, perquè a part de ser un sistema jurídic del common law, és un sistema en el que la publicitat i la llibertat d'expressió, el freedom of speech, té una virtualitat molt més gran i sol, de manera general, prevaldre sobre altres interessos que poden ser legítims com els drets de la personalitat. Per exemple, es permet la televisació dels judicis en determinats estats dels Estats Units, com és el cas de l'O.J. Simpson, i en aquesta sentència Nixon contra Warner Communications de l'any 1978, el Tribunal Suprem dels Estats Units estableix que existeix un dret del common law a accedir al registre i a inspeccionar els registres públics i els documents judicials, també els judicials. I tot i que aquest no és un dret absolut, diu el Tribunal Suprem, aquesta decisió només correspon als tribunals per al cas concret i els podrà limitar a la llum dels fets pertinents i de les circumstàncies del cas concret. Per tant, aquesta és la doctrina que impera en els Estats Units. Després trobem, per exemple, l'Electronic Government Act de l'any 2002, que estableix que tots els tribunals federals publicaran electrònicament els textos íntegres de les sentències judicials, per tant ja és la macropublicitat, diguem-ne, o la hiperpublicitat dels processos judicials i de les sentències, i hi ha aquesta figura del PACER, que és el Public Access to Court Recording, Electronic Records, és a dir, que hi ha una base de dades electrònica que permet l'accés a tots aquests textos i documents judicials que estan dels tribunals federals. Hi ha excepcions, lògicament, hi ha la Judicial Conference Privacy Policy que estableix límits que estan establerts no per les circumstàncies concretes del cas, sinó pel tipus de document. Per exemple, no es publicaran les citacions o ordres no executades, les ordres de llibertat sota fiança abans del judici o els informes d'investigació abans de la que s'hagi dictat sentència. També es té especial cura dels antecedents penals dels menors. També en el cas de les exposicions de motius de la sentència en cas que aquesta finalment sigui condemnatòria, i per tant hi ha uns determinats documents els que no es dona publicitat per aquestes determinades circumstàncies, però per al demés hi ha la publicació íntegra dels textos i de la documentació judicial. I pel que fa a la documentació judicial de cada estat, hi ha unes directrius que han estat aprovades precisament per una conferència col·legiada dels diferents estats nord-americans, en el qual s'estableix també que existeix un dret d'accés als textos íntegres i a la documentació judicial íntegra, i bueno, d'alguna manera també doncs es transposa aquesta doctrina a nivell federal a cada estat en concret. Hi ha un cas molt interessant, que és el de les lleis Megan, que és de l'estat de New Jersey, que permet la publicació íntegra de les sentències, també de les que són referents a delictes sexuals, i la creació de bases de dades digitals, és a dir, disponibles a tots per internet, que permet doncs, buscar noms i cognoms i veure si les persones que coneguem doncs, tenen antecedents sexuals i demés. Vull dir que és un panorama totalment diferent al nostre, perquè el nostre ve d'una tradició jurídica civilista, aquest és una tradició jurídica del common law, però sí que és cert que és un panorama que com a mínim és coherent en el sentit del seu sistema, és a dir, hi ha una regla general i unes excepcions que queden a mans dels tribunals atenent a les circumstàncies del cas concret. Hi ha el model del Regne Unit, que tot i també ser del common law, és un model diferent a l'americà, diguem-ne, perquè les lleis processals del procés penal, diguem-ne, estableixen que no, els ciutadans no tindran accés als textos íntegres de les sentències. Per tant, aquesta és la regla general, que no tenen accés, sinó que la publicitat dels textos de les sentències i del procés es fa a través de la Fiscalia, del Crown Prosecution Service, que és el que s'encarrega de donar difusió a la informació. Això no vol dir que els tribunals d'allò penal no mantinguin un registre que contingui totes les dades del procediment, perquè existeix aquest registre, si bé aquest registre només tenen accés als jutjats de pau, als jutjats i amb unes finalitats, per exemple, de caràcter policial. Amb fins policials doncs es pot accedir en aquests documents. I hi ha una diferenciació amb les lleis del procés civil, en el que sí que es pot accedir els textos de les sentències íntegres, sempre i quan no siguin casos en els que es pot produir una afectació excessiva al dret dels menors. Dit això, el cas canadenc és molt similar al cas nord-americà, hi ha dues sentències que aquí us cito, en les que la Cort Suprema del Tribunal Suprem del Canadà ve a establir que com el tema del Tribunal Suprem nord-americà, que existeix un dret del common law d'accés a la documentació judicial íntegra i que a més és un dret que preval de manera general sobre la privacitat. I tot i que la privacitat és un valor fonamental, la publicitat de l'actuació dels tribunals i les seves sentències, com dic, preval de manera general perquè existeix un dret públic a obrir les portes de la justícia i entrar dins dels tribunals. Això és el que diu el Tribunal Suprem del Canadà. El cas canadenc també té excepcions, també les limiten els tribunals atenent a les circumstàncies concretes del cas, cada tribunal ha de valorar si aquella sentència és millor que no es publiquin les dades íntegres i les dades reals del cas, però és molt interessant perquè ja tenim un dictamen del Consell, de l'equivalent al Consell General del Poder Judicial aquí, que és del Consell Judicial Canadenc, de l'any 2003, que ja valora la necessitat de ponderar la privacitat amb la publicació de les sentències íntegres a internet, és a dir, especialment a internet, que va acabar amb un protocol de l'any 2005 de com utilitzar aquesta informació i com publicar-la en les bases de dades que estan per les bases de dades digitals i que permeten l'accés electrònic. Bé, aquí s'estableix doncs, que el públic té accés a la informació íntegra també de les sentències, però s'estableix que en cap cas es podran dissociar els noms i cognoms i les funcions de les parts, ni els noms i cognoms dels advocats, ni els noms i cognoms dels jutges i funcionaris judicials, ni es podrà dissociar o tractar la naturalesa del procediment, però ara bé, sí que es protegeix en determinats casos a les víctimes, per tant, abans de la difusió i de la seva publicació a les bases de dades digitals es protegeix a les víctimes i especialment els testimonis i a tercers intervinents en el procés. En aquest cas sí que abans de la publicació en internet, si es considera que es pot afectar la intimitat o la privacitat d'aquestes persones, doncs aquestes dades queden dissociades o queden amagades per tal d'evitar doncs, que es produeixi un dany antijurídic o il·legítim. I finalment el model francès, que sembla més el nostre, que també té certes incoherències. A França hi ha una cosa que es diu le droit à l'oubli, que aquí s'ha traduït com el derecho al olvido, i que és molt anterior al tema de la difusió de les informacions a internet i que estava fonamentalment basat en el tema d'impedir l'accés dels tercers als antecedents judicials, als antecedents penals, per tal manera de permetre la reinserció social dels convictes. No? Però sí que existeix a França un dret d'accés al text íntegre de les sentències judicials, és a dir, que qualsevol ciutadà pot anar al jutjat i tribunal en qüestió i sol·licitar l'accés al text íntegre de les sentències, sí que existeix aquest dret, però a nivell d'internet ha quedat matitzat pel que seria l'equivalent a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a França, que és la Comissió Nacional de la Informàtica i les Llibertats, en una deliberació de l'any 2001, que estableix que les bases de dades, tant les públiques com les privades a internet, hauran de realitzar un tractament previ dels noms i cognoms, és a dir, de la direcció de les parts implicades en el procés i dels testimonis. És una mica incoherent i té certes contradiccions perquè diferencia entre les bases de dades que són de pagament i aquelles bases de dades que no són de pagament. Les que no són de pagament dissociaran les dades personals que són noms i cognoms de les parts i direcció de les parts, i en canvi les que són de pagament només amagaran les dades relatives a la direcció de les parts i dels testimonis, no els noms i cognoms i de les parts implicades en el procés i els testimonis, el que realment no acabo d'entendre a què es deu. O sigui, a França també tenen un model que té certes incoherències, també té certes incoherències com el nostre, Però en tot cas és un model que sembla més al nostre perquè és un model que prové de la tradició civilista, que és més garantista dels drets de la intimitat enfront a les llibertats informatives. I dit això, doncs ja acabo, crec que m'he excedit una mica del meu temps, potser pel fet de ser moderador, he tingut aquesta potestat, i ara doncs passaríem el torn de paraula a Ramon Miralles, que és doblement una autoritat, que ve en nom i representació també de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i que ens parlarà d'un tema que crec que, pel que fa al tema de la mitjana d'edat dels estudiants, crec que serà més interessant, perquè ens parlarà dels reptes de la protecció de dades, no?, a l'univers digital.